els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Comencem la veu de la caritat i del servei als més necessitats, com cada dilluns a aquesta hora, amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem amb el resum de notícies. El cardenal Joan Josep Omella, president de Càritas Diocesana de Barcelona i arquebisbe d'aquesta arxidiòcesi, ha nomenat Eduard Sala nou director d'aquesta entitat. Eduard Sala i Peixau és educador social, coach, formador i llicenciat en filosofia i lletres. Des del 2014 era el responsable de l'àrea social d'aquesta Càritas Diocesana. Va iniciar la seva tasca en el món social l'any 1982, primer com a voluntari a Càritas i després com a professional a la mateixa entitat. En l'anunci del relleu divendres passat a la Pia Almoina de Barcelona, les primeres paraules de Sala van ser d'agraïment al seu predecessor Salvador Busquets, del qual va destacar la seva tenacitat i lluita en favor dels més febles. En la seva intervenció, el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, va agrair també la feina feta a Salvador Busquets i va donar les gràcies al nou director per haver acceptat el relleu d'una entitat que té molta feina en aquests moments. Més de 150 persones van assistir dimecres passat al Palau Macaya de Barcelona a la jornada Irregularitat i Ocupació, un binomi possible. Es van organitzar tres taules rodones amb diferents experts on es va parlar de les traves de la llei d'estrangeria, de les dificultats més grans que hi ha ara per a les dones migrants a l'hora de trobar feina o d'alguns exemples de bones pràctiques d'empreses a l'hora de contractar persones en situació administrativa irregular. Entre altres qüestions, Càritas Barcelona va aprofitar la trobada per recordar que una de cada dues persones ateses per l'entitat es troben en aquesta situació administrativa irregular. Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, va afirmar que els que estan en aquesta situació poden sortir-se'n, apuntant que durant el 2022 la Càritas de Barcelona va acompanyar 819 persones per regularitzar precisament la seva situació administrativa. Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, que se celebra l'1 d'octubre, la Mesa Estatal pels Drets de la Gent Gran, de la qual Càritas forma part, ha subratllat determinades qüestions que són importants per a la gent gran a Espanya, així com la necessitat que el govern participi en el grup d'intercessions de Nacions Unides i des de la presidència de la Unió Europea en una estratègia europea de persones grans. El manifest enviat als grups parlamentaris i a la mesa del Congrés recorda que a causa de l'edatisme hi ha persones grans i particularment les persones grans amb discapacitat que no poden gaudir dels seus drets en igualtat de condicions que les altres, cosa que afecta molts aspectes de les seves vides i la seva dignitat. La Mesa Estatal considera necessari i urgent que s'aprovi una Convenció de Nacions Unides que promovi i garanteixi els drets de la gent gran. I l'augment de la sinistralitat laboral és una de les cares de la precarietat laboral actual que viuen moltes persones treballadores al nostre país i en altres racons del món. Davant d'aquesta trista xacra, l'Església pel Treball Decent recorda que la salut laboral és un problema que requereix solucions col·lectives. En el seu manifest, un treball decent ha de ser una feina, fet públic amb motiu de la Jornada Mundial pel Treball Decent, que se celebrarà aquest proper dissabte, com cada 7 d'octubre, es recorda que la feina és sempre un mitjà imprescindible per al reconeixement de la sagrada dignitat de les persones i no és mai un càstig per a aquestes persones. Lamenta, per aquest motiu, que molts cops alguns llocs de treball estiguin plantejats exclusivament des del punt de vista econòmic i no pas des de la perspectiva humana. I anem ja al testimoni. Blanca Serres és de Tarragona, ha estudiat comunicació i magisteri i ha escrit un llibre titulat «Què dirien els teus ulls?», publicat ara fa uns anys. Col·labora en projectes de sensibilització missionera i especialment treballa per als comitès de solidaritat Òscar Romero, en honor al sant d'Amèrica, Sant Òscar Romero. Avui, coincidint amb l'inici del mes de les missions, del mes d'octubre, saludem Blanca Serres, que és aquí a l'estudi de Ràdio Estel, i li agraïm la seva presència. Hola, bona tarda.
Hola, gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Vam començar del mes d'octubre, mes missioner per excel·lència. Quina ha estat la seva experiència com a laica missionera?
Bé, jo la veritat és que me vaig sentir una miqueta així com interpel·lada quan vaig començar a participar de l'obra La passió de Sant Fructuós, que es realitza a Tarragona cada 21 de gener o sempre que podem, no? I que representa, bueno, la vida del protomàrtir de la península, no? Sant Fructuós a Tarragona, això ho portem molt endins, i de la mà del doctor Andreu Muñoz, que va preparar els textos en base a les actes martirials, doncs m'ha cridat, bueno, vaig viure, no?, aquesta participació de manera molt especial, i a més sempre recordant aquell pensament de Sant Fructuós, que abans de morir pues diu que té present, que ara és el moment de tenir present l'Església Catòlica estesa d'Orient a Occident, no? I diguem que això m'interpel·lava molt. Dic, ostres, abans de morir, un home que no ha sortit, no?, de casa seva, com qui diu, i té aquesta visió de tenir present a tothom, a tots, a tot el món. I això em va cridar molt l'atenció i bueno, va posar la llavor perquè em posés també en contacte amb la Delegació de Missions de Tarragona i vaig començar a conèixer missioners tarragonins que estaven en terra de missió, no?
I ha col·laborat amb ells, els ha ajudat, s'ha implicat en projectes de la mateixa delegació missionera, delegació de missions de Tarragona, per cert, dirigida per dones aquests últims anys, no?
Sí, la veritat és que en els últims anys tot han estat dones, molt sensibles a la causa i amb una sensibilitat molt especial, no? Amb una tendresa d'aquesta que també ens ha parlat molt el Papa Francesc, amb aquesta tendresa d'estar molt pendent de la tasca que fan els missioners arreu. I en aquest sentit, pues, això, el que deies, pues, hi ha un missioner, el bisbe Lluís Soleifà de Tarragona, pues, amb més de 50 anys a Honduras, en el seu moment vaig tenir una experiència d'un any amb ell, però a més és que bueno, durant el curs, en el nostre dia a dia, pues, el tenim molt present i recolzem molt dels seus projectes.
I com és la mirada dels missioners i les missioneres? Per exemple, vostè ha après dels missioners xaverians, d'altres, moltes coses.
Sí, arrel d'aquesta col·laboració amb la Delegació de Missions de Tarragona, de conèixer la tasca que es fa a Honduras, pues, també me vaig implicar molt amb les obres missionals pontifícies i amb el Consell de Joves de les Obres Missionals. I arrel de les trobades que fan cada any per a joves que tenen aquesta inquietud missionera, doncs vaig conèixer el pare Rolando Ruiz, que és un missioner xaverià que bueno, en aquell moment estava molt vinculat amb tot el que és la frontera del Marroc, Ceuta, Melilla i el Marroc mateix, i vam apropar-nos a la realitat ben diferent de la tasca missionera que es fa allà, no? Perquè a més és una tasca molt silenciosa en un context, no?, en el que la religió islàmica és la llei, pues, diguéssim que la transmissió de l'Evangeli o el testimoni és molt discret, molt subtil i bueno, molt especial. I a través d'ell, pues, bueno, la mirada dels missioners per mi és la mirada de Jesús, una mirada oberta, una mirada que sap veure, sap empatitzar amb l'altre, sap veure i detectar el dolor i l'esperança de les persones, i és una mirada que ha plorat. Jo sempre dic, no?, que qui veu millor és el que ha plorat abans, no?
I ha plorat per amor, no?
I ha plorat per amor.
D'una caritat que es viu.
Sí, perquè han vist la realitat d'allà i s'han posat en la pell de les persones, de les famílies, i han tocat el dolor. I quan toques el dolor, evidentment això et frapa, això t'emociona, i jo crec que és llavors quan veritablement fas de missioner i abraces com ho faria Crist.
L'octubre és el mes dedicat per l'Església a les missions, efectivament. Cada setmana té com un accent diferent i la penúltima sempre és per ajudar els missioners, i per això se celebra habitualment el penúltim diumenge d'octubre la Jornada Mundial de les Missions, el Domun, tan clàssic, no? El diumenge mundial. A què ens convida el Papa aquest any per al Domun?
Bueno, el Domun sempre, clar, i per els anys que porta el Domun en actiu, no, sempre ho vinculem molt ràpidament amb una ajuda econòmica i de recursos, que és veritat i és necessària i és justa, però a més jo crec que el Papa Francesc ens insisteix molt en el tema de que abans has dit que soc laica missionera, tot i que no estigui en la missió ad gentes cada, no, en el meu dia a dia, però sí que hi ha un esperit d'apropar-se a les perifèries, i a les perifèries properes de casa nostra i a les perifèries llunyanes. I jo crec que ens convida a dir, és que missioners som tots. Hi ha un bisbe, que si no recordo malament és de Sòria, el bisbe Jesús Ruiz, que està a l'Àfrica també, i sempre diu que l'Església sense missió és com una mare, una dona embarassada, que no dona a llum o que impedeix donar a llum al seu fill. O sigui, imagina't, no? Que mor ella i el fill que porta dins. Per tant, aquest esperit i aquesta inquietud missionera ha d'estar a flor de pell, sempre. Mm-hmm.
I quines activitats es fan des d'obres missionals pontifícies per promoure les missions?
Hi ha molta formació. Fan contínuament seminaris o cursos específics de missionologia. Fan l'acompanyament també sempre en coordinació, per exemple, amb l'ESCAMP, no? amb els mossens, amb els seminaristes que s'estan preparant, també fan tota aquesta preparació des de la vessant missionera. I a mi, clar, el que em toca perquè hi col·laboro especialment és una trobada que m'encanta, que és meravellosa, que és un cap de setmana que es fa la trobada de joves amb inquietud missionera, en la que s'hi apropa joves de totes les edats, que han estat a la missió, que han tingut una experiència missionera o que la volen tenir i que, bueno, ens apleguem per sentir testimonis missioners, però sobretot per saber que no estem sols.
I tant,
que
i
jo
tant.
Tinc aquesta inquietud, però tu també, i es produeix un diàleg molt maco, i d'aquí surten fruits meravellosos.
Avui ens parla la laica missionera tarragonina Blanca Serres, a partir de la seva experiència, amb veu de dona, així es diu, una nova secció de Catalunya Cristiana, on surt, per cert, aquest diumenge passat una entrevista a la mateixa Blanca Serres, que ens acompanya avui. Bé, què espera del sínode, ara que és a punt de començar? Ja última pregunta, perquè no tenim més temps.
Bueno, jo espero... aquesta actitud de diàleg i d'escoltar i de debatre i de parlar junts què volem ser i com ens somiem per al futur, no? Com a església, com a comunitat, és molt important. Jo recordo que abans de que es parlés de la sinodalitat i tot això, a Honduras, amb el bisbe Lluís, les comunitats eclesials de base ja funcionaven així. Per tant, no em venia de nou, no? Però aquest dialogar i aquest parlar entre nosaltres i aquest somiar que volem fer, jo crec que ha de ser des d'un diàleg molt obert i amb una disposició molt gran a escoltar, a obrir el cor. Si és des de l'escolta i és des de l'obrir el cor a el que l'altre ens ha de dir, què ens ha de dir Jesús, què ens ha de dir Déu a través de l'altre, doncs donarà molt de fruit.
Blanca Serres, missionera laica, missionera de la caritat, gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I acabem amb aquest testimoni avui, la veu de Càritas. Recordeu que trobeu les pàgines web de les Càritas diocesanes amb les agendes dels propers dies. Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.